Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí. Acord de mínims entre el PSOE i Podem que salvarà a última hora el paquet fiscal que ha presentat el govern espanyol. El sí de Podem està condicionat al fet que es mantingui l'impost a les energètiques alhora que respectarà l'acord entre el PSOE i Junts de deixar-ne fora les inversions verdes. Madrid, Toni Fortesa, bona tarda.
Bona tarda. Ha estat un matí de negociacions i corredisses al Congrés. Al final han encaixat totes les peces i Podem ha donat el sí a un acord de mínims. Un acord final que promet l'impost a les energètiques respectant els límits de Junts i el PNB d'excloure les que inverteixen en descarbonització. La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha criticat els plantejaments negociadors del PSOE.
Quiero decirles, además, señorías del Partido Socialista, señor Bolaños, que creo que este planteamiento malmenorista permanente es un error. Hay que apoyar esta reforma fiscal sin impuesto a las grandes empresas energéticas porque és millor que nada.
Pedro Sánchez salvarà la reforma fiscal que inclou fer permanent l'impost extraordinari a la banca, més impostos per a les rendes altes i el mínim del 15% per a les multinacionals que exigia Europa. I aprovar-lo és condició per rebre 7.000 milions d'euros de fons europeus. Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Madrid.
Notícies breus, Montse Pujol.
Google podria haver de vendre's Chrome i Android. El govern nord-americà ho demana per posar fi al seu monopoli. La decisió final la prendrà el jutge federal. El procés s'inicia a partir d'una sentència històrica que ratifica que Google és un monopoli i que apunta s'ha de desfer de Chrome, el navegador més utilitzat del món, i vendre's Android, el sistema operatiu dels telèfons mòbils. El president de negocis mundials de Google ha acusat el govern nord-americà de promoure un intervencionisme radical. El procés es podria allargar fins a finals de l'estiu del 2025.
El Departament de Salut està investigant el robatori de dades personals a l'aplicació de La Meva Salut. Des del juny fins ara, el Departament ha detectat un centenar de sustraccions. I és que tercers haurien robat les credencials per modificar les dades de contacte i la contrasenya d'aquesta aplicació. En alguns casos, fins i tot, haurien activat una e-consulta d'atenció primària per demanar medicaments. El Departament ja ho ha comunicat a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i s'està fent una investigació interna.
I al País Valencià estem per la possibilitat que moltes empreses i comerços afectats per la riuada de la Dana de fa 3 setmanes no tornin a aixecar la persiana. Ho ha apuntat Bàrbara Pitarque, del Consell General d'Economies.
Suponen más de 72.000 empresas que tienen sede en municipios afectados. El 90% son microempresas, afectando también a más de 237.000 empleos, a polígonos industriales y al comercio. Las poblaciones han quedado sin farmacias, han quedado sin el carnicero, sin la peluquería. Muchísimos sectores que muchos van a dar el persianazo y no seguirán.
Els ajuntaments de l'Arboç, Llorenç del Penedès i Sant Jaume dels Domenys declararan l'emergència sanitària per poder treure les escombraries dels carrers després de 42 dies de vaga dels treballadors de la recollida. Ho han confirmat els tres alcaldes a Catalunya Ràdio després que els últims dies muntanyes de brossa s'hagin acumulat a les àrees d'emergència i davant de les cases de les tres poblacions del Baix Penedès. Corresponsal a la zona, Montse Jané Riba, bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui els ajuntaments estan ultimant els informes per poder decretar aquesta emergència sanitària i poder contractar una empresa que netegi els punts d'emergència on els veïns van a dipositar les seves escombraries i també els carrers. Joan Sanz és l'alcalde de l'Arboç.
Nosaltres actuarem i decretarem l'alarma de sanitat pública. El risc de possibles enfermetats, de rates, de sucs, de males olors.
Els veïns acusen el cansament de tants dies de brutícia sense que es vegi cap indici que s'arribi aviat a un acord entre l'empresa Precero i els treballadors que denuncien que fa 14 anys que el sou està congelat. Montse Jané Riba, Catalunya Ràdio, l'Arboç.
Esports, Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, a les 9 del vespre hi ha un Sant Pol ten Barça, partit de la Lliga de Campiones de Futbol. El podreu seguir en directe a l'app de Catalunya Ràdio i al 3CAT. Lamine Yamal encara té dolor en un peu i està pràcticament descartat per al partit de Vigo. Avui al Tot Costa, Marc Casador, i a TV3 l'exblaugrana Minguesa ha parlat de la seva relació amb Xavi Hernández.
No vam encaixar bé, no li vaig agradar o el que sigui. Em va dir que jugaria 10 partits, com havia jugat des que ell va arribar, que havia jugat bastant poc. Per això vaig sortir al Barça, per intentar tornar a tenir la motivació, per tenir les ganes de jugar.
El Barça entén que Leo Messi serà divendres de la setmana que ve al Teatre del Liceu a la celebració del 125è aniversari del club. Teniu tots els detalls a l'episodi del Barça reservat d'aquesta setmana a l'app de Catalunya Ràdio. A la Champions d'handbol a 8:45, Barça-Nantes, amb les baixes de Nika, Mem i Jonathan Karlsbogar. A l'Eurocup de waterpolo a 8:00, Sabac Servi contra Natació Barcelona. I a la Champions d'hoquei patins, avui a 8:45, Noia Reus.
Fins aquí les notícies.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí, 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 sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Home, vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit. I de 12 a 2, quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carola.
Bona tarda, família. Avui som dijous 21 de novembre, i si és dijous vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Òscar Broc, bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Com està vostè?
Bé, molt bé.
Avui
molt
fas cara descansat, fixa't.
Sí, de cansat o de descansat?
Descansat.
Sí, fa dies que estic molt descansat.
Però si fessis cara de cansat no t'ho diria.
No, de veritat, jo fa ja una temporada i mitja que estic a gustíssim.
Que estàs viu i estàs a gustíssim, sí. Disfrutant de la vida, eh?
Viu com una flor.
Doncs malauradament ara deixaràs de ser com una flor perquè ens acompanya el 50% habitual de l'Òscar Broc. Toni García Ramon, bona tarda.
Estic a punt de vomitar amb aquesta lliçó d'optimisme fals, de farsant absolut. No, jo fa un any i mig que estic molt bé.
Però deixa'l estar.
El que fa la medicació, eh?
Si està feliç, està feliç.
Sí, la química és el que té, no?
Home, ja prou, no entrem en aquests terrenys pantanosos.
Arriba a la farmàcia amb un camió.
Carquinyolis a la producció, la Dolors Joanola, i avui a la peixera, en David Bueno. I la redafia és el control, amb Sam Silva, el Fran López i l'Isma, per favor, Isma Cebrián, un aplaudiment per ell, també.
Bravo! L'única persona sana i decent d'aquesta equip.
Efectivament.
La primera no sé, la segona potser sí. Aquí a l'estudi, carquinyolis habituals, Carlos Baraiber, Esther Vallès, Fran Domènech, bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Carlos Baraiber, què m'explica vostè?
Vull parlar del tema nostàlgic per excel·lència, els ens fem pesats, el que correspon a qualsevol català mitjà de 40 anys. Dimarts que ve torna, per fi, Bola de Drac al 3-4.
Oh, vinga. Ara.
La Bola de Drac, ei! La Bola de Drac és un gran secret.
Perquè, clar, havíem informat, havíem anunciat, s'havia fet gran bombo i platerets amb què tornava Bola de Drac, però no sabíem quan.
No,
doncs ja ho sabeu, 26 de novembre. I no contents amb això, a 3-4 hem organitzat un acte dimarts que ve, 26 de novembre, al Teatre Victòria de Barcelona, per homenatjar aquesta sèrie, que és part tan o més important de la nostra vida que els nostres propis fills. En l'acte de dimarts es projectaran alguns capítols emblemàtics, hi haurà cosplays de la sèrie, que això es porta molt, música, en
molt
general,
bro.
Un show al voltant del tema. És molt
broc. Que sí.
Fas cosplay?
Jo aniré disfressat de Goku.
Perfecte.
Va, això és veritat o no?
Novita. Novita és broquita.
Som molt tontos, eh?
Goku amb canes, amb els cabells aquells de punxa, però amb canes.
Home, doncs seria molt fàcil posar-te de superguerrer.
Escolta...
Ara tenyiríem en un momentet? Escolta, escolta, que portin el tim.
És la primera idea que t'he sentit bona des que treballo en aquest programa.
Tu ets un desgraciat, eh?
Gràcies.
Què més, Carlos?
És com una festa de revival de petardeo amb David Civera i Raül, però a la que portarem els nostres fills, vale? És a dir, jo intentaré anar-hi, portar-hi els nens, però sé que no és per ells, és per mi. Ells estan en moda, deixa'm el braç.
Exacte.
Deixa'm estar el braç, papa, que...
On si quiere bolsa, papa.
Vull anar a casa, papa, deixa'm. En fi, que si voleu anar a aquesta festa el 26 de novembre, us heu d'esperar a les 5 i estar molt atents a les xarxes del 3cat i del Super 3. Allà sabreu què heu de fer per aconseguir entrades per anar a veure capítols de Bola de Drac al Teatre Victòria. Hi ha una festa dedicada al Goku i als col·legues.
Imagina't els fills del Baraiber. Papa, papa!
Pobres,
Pobres xavals.
El dia que descobreixen que barallen és el seu pare.
Quan arriba a casa, els alceu al sofà, els hi posa les notícies. Això és veritat, no és veritat? Això és veritat, no és veritat? Fets o fakes? I els nens, papa, sisplau, que hem de fer... Calleu! Això és veritat, no és veritat? Fake news.
Pobre Baraiver. Mira, no m'imagino, no m'imagino millor...
Millor pare.
No, bueno, millor pare, no ho sé.
Soc d'aquell tipus de pare que soc més pesat que els meus fills.
Sí, sí, va, Fran Domènech, bona tarda. A veure, què m'expliques?
Vinc a auto-humiliar-me i a proposar.
Un moment, què té Fran Domènech?
No ho sé, és una cosa que hi ha aquí.
No, ho he vist. Ho tenia al matí de Catalunya Ràdio. És la merda aquesta nova.
Sí. Aquests nadons que estan despullats.
Aquests nadons que posen en els mòbils.
Nadons despullats.
No, és que és això.
Però això, sí, sí. Això va amb els mòbils. A veure, tu, un moment. Tu, que ets la nova generació, hauries de saber com es diuen aquestes coses.
És que no, no, jo no.
Baby Angels.
No, no es diu Baby... Sony Angels.
Sí, Sony Angels, això. Sony Angels.
He hagut de fer una cerca molt perillosa.
Què has posat?
Baby Angels Hype.
Val.
M'ha tornat Sony Angels.
Sony Angels.
Aquí hi ha un Sony Angels, aquí al micròfon enganxat, i clar, és el que tots estàveu mirant. Deia que venia auto...
Gràcies a la Zoé, per cert, que ens ha dit Sony Angels, que és la... Realment la generació Z, no l'Ester, que és una vieja.
No, jo no la represento, aquesta generació.
Igual haurà de ser atropellada ja, perquè estàs representant aquí un col·lectiu que ja no representa.
Ah, vale, doncs sí, doncs ja pot entrar a la Zoé.
Mira, vull explicar-vos que s'ha venut el plàtan més car del món a Nova York.
Sí, increïble.
Falta la cinta adhesiva. Increïble. Exacte, aquesta... una obra d'art, perdona, de l'artista conceptual Maurizio Cattelan, que és aquest plàtan enganxat a la paret amb cinta adhesiva de color platejada.
Això ho fas tu, Fran? Vas aquí a l'Ametller. Agaves un plàtan i el poses a la paret amb cinta adhesiva i truquen a la policia.
Ara.
I aquest desgraciat, 6 milions d'euros.
6 milions d'euros, tu, increïble.
Vinga, molt puto plàtan.
Qui l'ha comprat?
I a més el van comprar en un lloc que va costar 60 cèntims, em sembla.
Que a més et dic, suposo que el plàtan el van canviant.
No, sí, mira, no. Sí.
Espereu, perquè...
Ai, perdó, Fran.
No, hem anat descapdellant la notícia i hem sortit. Sí, sí.
Inventat.
El fill de Pompeu Fabra.
L'ha comprat... En tot cas, seria el rebesnet. Però bé, l'empresari xinès...
El rebesnet.
Justin Sun, fundador de la plataforma de criptomonedes...
Justin Sun?
Sí. No. De veritat, és com fer humor en un camp de mines,
Sí. No es pot.
A veure, va enviar un comunicat un cop adquirida l'obra d'art per 6 milions d'euros, que va dir: com a part d'aquesta experiència artística, el que faré és menjar-me la banana. Per tant, aquesta obra d'art desapareixerà en qüestió de dies, perquè ha decidit que se la menjarà.
Però jo estic molt a favor d'estafar criptobros com aquest que ha comprat la banana. O sigui, el senyor aquest s'està partint la seva cara. Clar, bueno, li sobren, sí, però els 6 milions i mig ja els té l'idiota del plàtan.
Però el que potser molta gent no sap...
És veritat, això ho diu molta gent.
Entre idiotes tant del juego,
De fet, no és un idiota, és un geni. Un tio que col·loca un plàtan per 6 quilos... Trec el barret.
Te'l ven per 6 quilos i després el plàtan se'l menja ell. Aquest tio és un geni. No, aquest tio és un geni.
Però és que a part d'aquesta còpia, que és la que ha comprat l'empresari xinès, n'hi ha dues més. N'hi ha dues més. La primera... és a un museu de Nova York, allà està exposada, això sí, però
van canviant el plàtan, Fran, és el tema que m'interessa.
Sí, és l'interessant.
Entenc que sí, clar.
El canvien.
Us diré, que hi ha un certificat...
Tanca els ulls i posa cara de tertulià.
No, poso cara de concentrar-me.
Perquè no el deixes avançar. Va, calla, Toni.
Hi ha un certificat de conservació del plàtan, però a ell no li cal perquè se'l menjarà, en aquest cas. El del museu de Nova York sí que hi ha el certificat, però hi ha un tercer plàtan...
D'acord.
Que estava la primera vegada que es va exposar a Miami, el 2019, que va desaparèixer perquè un altre artista que va veure l'obra va dir: això és molt car, no pot valer 120.000 euros, i se'l va menjar. Com a acte de protesta, un altre artista, competència d'aquest artista italià, es va jalar el plàtan que faltava. Per tant, només hi ha un plàtan ara mateix, o com a mínim en quedarà un, que és el
de Nova York. Solo puede quedar uno, un plàtan només.
El New York Times ha fet un article i el titular és: qui riu ara? És el tonto ara.
Home, recordeu el tauró de Damien Hirst? Damien Hirst és aquest autor conceptualista, també, que et venia un tanc d'aigua amb un tauró dins, que estava com dissecat, i els venia, crec que l'últim es va vendre com a 14 milions de lliures, una cosa així.
Però aquí hi ha una feina.
Espera't. Que el tauró, al cap d'un any, es va podrir.
Sí, van haver de
canviar-lo. Llavors el tio necessitava un altre tauró. I va posar anuncis a Miami, a les faroles, amb un telèfon, per veure qui li podia portar un tauró.
Això és un llibre de Kurt Vonnegut, molt recomanable, que es diu Bluebird, que és d'un autor contemporani que pinta quadres que al cap d'un any la pintura es desfà i desapareix.
Home, perdona.
De totes maneres...
O comprin criptobros, també. Exacte.
Banksy, que quan es fa la subhasta, el quadre fa brrrr, i es trenca mil trossos.
De totes maneres, hi ha un tio que supera el del plàtan, perdó. A l'any 2021, un italià va vendre una obra d'art que era res. Era el buit.
És veritat, era el buit.
Res, i la va vendre, pensant-la que per 20.000 euros o alguna
cosa. Crec que això ho vam comentar amb vosaltres, precisament, en una de les vostres notícies.
El de les gemmes de caca.
No vull dir res, però un altre italià. Aquest avui també és italià.
Esther Vallès, què m'expliques?
Doncs mira, avui us porto una notícia i una pregunta, perquè vistes les teories amb les que us he vingut aquests últims dies, que no han sortit massa bé, és millor que ho deixi al servei de la gent. La marca Huawei, la que fa mòbils, també fa rellotges intel·ligents, etc., ahir va posar a la venda un smartwatch aprovat per la Unió Europea que, atenció, mesura la pressió arterial en temps real, ofereix anàlisis d'electrocardiogrames, d'oxigen, és a dir, dades que normalment et pren un metge...
Però això no ho prenien fins ara els rellotges intel·ligents?
No.
Jo pensava que sí.
No. O sigui, dades així acurades que tu has d'anar al metge, no te les oferien.
Jo poso el rellotge aquest i diu que estic mort, el rellotge.
Exactament. Aquesta és la notícia.
És la notícia que li envia les dades al Partit Comunista Xinès.
Va, avancem.
Mort.
Ara us llanço la pregunta. Els rellotges intel·ligents que compten les passes t'avisen que quan vas estressada et controlen el sol... Són generadors d'histèries o salvavides? A favor o en contra?
Totalment, en contra.
En contra.
I és que no porto rellotge. I em sembla una mica massa obsessiu tenir-ho tot controlat.
Jo, quan vaig començar a comptar els passos, em va canviar la vida i em vaig obsessionar i a partir de llavors ja no porto rellotge.
Jo estic igual que tu. Jo tinc un comptador de passes al mòbil i si no supero els 10.000, hi ha vegades que
superar-los...
No, m'he dedicat a caminar per casa.
Exacte, i a pujar escales amunt i avall.
Això fa a mi mare i sembleu sonats.
El que en termes científic es diu ser gilipolles.
Sí, bàsicament.
Per
cert, avui no us preguntem si sou de rellotge intel·ligent o no, sinó que reprenem la crida d'ahir al 607-07-0901. Ens heu d'enviar whatsapps i dir-nos què col·leccioneu. Avui que tenim a l'Òscar Broc, que és un gran col·leccionista de sneakers.
I de còmics, també.
I de còmics, també. Sí. Què més col·lecciones?
Jo diria que còmics i sabatilles és l'únic que col·lecciono. Abans col·leccionava pel·lícules, però això de col·leccionar pel·lis...
Jo col·lecciono fotos originals, sobretot dels anys 60 i 70, del món de la música i del cinema, i pòsters de cinema també.
I els penges, els tens exposats o els tens enrotllats?
La meva dona sempre diu, per què vols tota aquesta merda aquí si no la penges? Jo li dic, no ho entens, d'acord? Llegeix, busca Diògenes a Google i després em molestes.
607-07-0901, entre tots els que ens envieu a la vostra col·lecció, avui sí, lot de galetes Virgini. Entre tots els que participeu, només avui, els d'ahir ja vàrem regalar el lot de 30 euros de Caprabo, avui lot de galetes Virgínies, el 607-07-0901. A tot això i moltes coses més des d'ara i fins a les 7, atents a la ràdio, per què?
Si està bé a la tarda.
Increïble. No, Impecable, em fa molt millor que el de fer que feix.
Va, serviu que fa tu a casa que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, els de sempre, els de tots, ens porta cada dia la sobretaula.
Us ho estem explicant des de primera hora del matí a Catalunya Ràdio. Avui el nom del dia és Leo Messi.
Messi. Messi.
L'argentí té previst ser a Barcelona la setmana vinent per assistir el 29 de novembre a l'acte central del 125è aniversari del Barça, que es farà al Liceu. Messi ha estat convidat per Joan Laporta i el Barça no farà oficial fins a la setmana que ve la llista de convidats que seran a la gala. Sí que ha transcendit, gràcies a Catalunya Ràdio, que Messi sí que hi serà. Tota aquesta informació, ja us ho deia, l'ha avançat avui al podcast Barça Reservat de Catalunya Ràdio, capitanejat per la Laia Tudel. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Que estaràs contenta, no?
Home, jo que vingui Messi?
No, perfecte. Deixar que exclusives com aquesta.
No, a veure, no. Aquí no hem aixecat cap exclusiva. Només hem dit una mica el que ho he explicat ara, que aquesta és la previsió que té el Barça i tota la gent que està preparant la gala treballa amb aquesta previsió que Messi participi i sigui en aquesta gala tan important que serà el 125 aniversari del Barça, sí.
O sigui, que Messi no ha donat l'okay.
Que Messi ha donat o no ha donat,
no,
dius?
No, pregunto si l'ha donat o no.
Messi, al Barça ens diuen que ells ja tenen la certesa que Messi vindrà a la gala.
La certesa, no sé. Esperem que la certesa sigui una confirmació per part de Messi.
L'univers no sé Messi si no parla gaire, no? Tampoc, podríem dir.
És no, bé, parla
no, no pots trucar no, a Messi, no?
De totes maneres, seria estrany que Messi digués que no una cosa com aquesta.
Seria molt estrany.
Bueno, però estava enfadadíssim amb Laporta. Ah, però, que
és clar, és que aquest és el tema. A veure, és cert que pel que ens diuen, ara que deies, Laporta el va convidar fa unes setmanes, va enviar-li una carta perquè vingués, ha enviat aquestes cartes a altres, diríem, VIPs del Barça, per convidar-lo a la gala, però en el cas de Messi no ha estat l'única proposta que li han fet perquè d'iniciatives que està preparant el club relacionades amb el 125 aniversari, i la resposta de Messi sempre ha estat molt positiva a tot allò que li han proposat de fer pel Barça per aquest 125 aniversari. De fet, els pròxims dies veurem una entrevista de Messi també relacionada amb el 125 aniversari. Per tant, ell, tot el que et diuen és que s'hi ha posat sempre molt bé amb tot el que ha estat relacionat amb el Barça, perquè ell s'estima el Barça, ell pel Barça el posa per davant de tot, i per tant, si és pel Barça, sí. És cert que hi ha aquesta qüestió no menor, que la relació, ja sabem, que amb Joan Laporta des de la sortida de Messi del Barça, amb el president de Barça, no és bona.
Perquè no sabem si han fet les paus, en aquest sentit, si s'han reconciliat, no ho sabem.
També dubtaria que de cop i volta tot això s'hagués solucionat. No. Això és molt difícil.
Jo aprofitaria per convidar Lluís Figo.
M'hauria d'anar a veure aquí.
No, jo anava d'aquí, tancar les portes del teatre. I bueno, lo que passa en el... On és això, el Liceu?
Sí, el Liceu.
Lo que passa en el Liceu se queda en el Liceu. M'entens o no?
Em fico dins, eh?
Sí, sí, em fico dins.
Laia, tot això ara ho hem dit, que el Barça no farà oficial fins la setmana que ve la llista de convidats que serien a la gala, però hi ha algun altre convidat VIP que el Barça hagi dit que té la certesa que pot ser que vingui?
No, home, a veure, és que la resta de convidats, més o menys tothom aquí li ha ofert, tothom té molta il·lusió per venir aquí, diríem que la incògnita més gran és Messi. És cert que hi ha un altre nom, que és Pep Guardiola, que aquí no dubtaríem que vindria. Hi ha un petit... El que passa que la gala és divendres a la nit i diumenge hi ha un Liverpool City.
Sí. És un partit... Però hi ha temps.
És un partit molt important. Primer és un partit, evidentment, molt important. La Premier 2, el City no travessa un bon moment. Per tant, és... clar, sent el 125 aniversari, divendres, dius... Bé, jo crec que podria venir i marxar ràpid amb avió l'endemà al matí a primera hora el dissabte i pot fer la prèvia tranquil·lament. Però també coneixem com és Guardiola, i bé, aquí tinc els dubtes a veure què passarà amb Pep Guardiola, si vindrà. A veure, participarà a la gala. Vull
ja,
dir,
però
si
que no enviï un vídeo.
Clar, una vídeo... O potser és una trucada en directe.
Un àudio de WhatsApp.
Un àudio de WhatsApp.
Però, posa't a la pell de Guardiola, si perd contra Liverpool posant 4-0, li estarien dient, hòstia, per què vas anar això del Barça, això del Barça, estimant a un altre club quan hauries d'estar per nosaltres?
S'ha de ser molt pobre.
És molt arriscat, clar.
S'ha de ser molt pobre d'esperit.
No, home, sí, clar.
Acaba de renovar més.
Sí, però igualment, Pep Guardiola ha de ser-hi, el que deia la Laia, no sé si en una videoconferència, però 125 anys de la història del Barça, més enllà de la relació que ell tingui amb la directiva, bona o dolenta. Tu has de ser-hi com a Pep Guardiola, no?
L'absència de Guardiola aquí potser sí que l'entendria jo, no? Perquè, ostres, té un compromís important, està en un moment delicat al seu equip, com deia la Laia, no sé, igual que Messi, no? Tampoc jo no entendria que Messi digués que no a celebrar el 125 aniversari del Barça.
Perquè sí que ara no hi ha lliga als Estats Units, no estan jugant.
No, perquè l'Inter Miami ha quedat eliminat, per tant se li acaba la competició, està de vacances, vull dir, no, Messi no té cap compromís esportiu, diríem, està lliure.
Si no ves, perquè no vol.
Exacte.
Si no ve, és perquè no vol. Però vaja, en principi hi ha de ser i tindrà un paper, però evidentment si tu tens Messi a la gala no vindrà a estar a la primera fila. Vull dir, si ve Messi és perquè tingui un paper dins de tota la gala que s'està
preparant.
Més
enllà de la relació que tingui amb Joan Laporta, això d'estar per sobre la relació de Messi amb el club, i el club també hauria d'estar per sobre de la relació que tingui Laporta amb Leo Messi, perquè Leo Messi és una icona del barcelonisme, 125 anys, independentment de la directiva que hi hagi, s'ha de fer lluir la presència de Messi.
Un moment, ara Laia deia, si ve Messi, no li fas estar a la primera fila. Ja, què més li pots fer a Messi en una gala?
Parlar.
Sí, bueno, clar.
Sí, home, Carlos.
Sí, home, ja, li pots fer també un petit homenatge a ell com a això jugador, pot haver un moment de vídeo... Home, pot donar imatges interessants i jo us dic, és que m'estranyaria moltíssim que Messi no
fes anar-hi. Fer un assado a dins del Liceu.
Un assado, a mig del Liceu, amb Luis Figo.
Que Luis Figo caigui a la parrilla.
Esteu obsessionats amb Figo, eh?
Sí, això el Toni.
Que Luis Figo caigui a la parrilla.
El Toni vol muntar una parrilla gegant perquè hi caigui Luis Figo.
Com si fos...
El xou.
Però perquè pot caure, perquè...
A vegades passa.
I aquesta gala, per cert, que s'estrenarà l'himne nou que estàvem preparant en el programa...
Sí, el 125, que hi ha tres opcions.
Correcte, hi ha tres opcions d'himne nou dels 125 anys. Se sap diverses coses de la gala. Se sap si es podrà veure per tele i qui la conduirà, perquè no sé si hi haurà algun periodista afí o algú... Elaia? Algú afí al Barça que pugui presentar aquesta gala?
No sé, els presentadors i el format de la gala... No sé. A veure, la veurem per TV3, evidentment, la fa Barça One també, però la veurem per TV3. Serà una gala molt pensada, molt audiovisual, Vull dir, i participaran persones importants, com hem dit, que podria participar Messi, Guardiola, doncs altres figures importants del Barça. Jo no sé qui...
Però no pots dir ningú més? No pots dir Cristóbal Dugarry?
No, Luis Enrique?
No, home.
També està treballant.
A veure, clar.
Home, Luis Enrique?
O Cunouo, jo què sé.
Què sap, Laia? No ho sé, no ho sé. No puc dir, no puc donar gaires detalls de la gala.
No, em direu un nom. Raica.
Però si Neki?
Però si no es pot fumar.
Ai, Laia Tudel, escolta'm, t'alliberem, però anirem seguint de prop els detalls d'aquesta gala. Per poca cosa que sapigueu de més, expliqueu-nos-ho a la tarda.
Una pista.
Home, i tant. I dels himnes, les cançons de 125 aniversari, hi ha l'escut al pit, un sentiment, i del bressol a l'infinit. Jo diria que la cançó que dins del club tenen ganes que guanyi és l'escut al pit. L'escut al pit. Home, de les tres jo crec que coincidim, no?, que és la més potent. Sí, a veure, jo crec que és de les que està tenint més èxit. Un sentiment també és molt maca. La de, del Bressol a l'infinit ha quedat una mica més enrere, però perquè potser és més... Bé, aquesta és un sentiment.
Aquest és un sentiment, sí.
Que aquesta és maca, a mi m'agrada també com a cançó.
Que sona molt a Oques Grasses, com es nota que en Josep és el productor, o un dels productors.
Dels tres, sí. Ha participat en les tres, però és cert que n'hi ha algunes que té més tocs Oques, una altra més Alice. Sí, sí.
I aquesta Bressol a l'infinit, la tercera, a veure, la podem sentir?
Aquesta jo crec que és del mestre Guinovart, perquè té molt de musical. Sí, sí, sí.
Això és Pimpinela.
Aquesta també està molt bé. El que passa que tu te les has si te les imagines amb l'afició cantant, quina podria cantar més? L'afició, doncs, escut el pit té com aquell, no? Pica de mans, té més ritme d'estadi.
Sí, totes tenen una espècie de moment de baixón absoluta. L'hora de coses que patxen. Molt petit seguit.
Trucaré el Caravent i li dones la cara.
El moment de baixón. No, jo crec que tinc que ser més com a principi.
Laia Tudel, moltes gràcies. Barça Reservat, una abraçada. Adéu, adéu. La Laia Tudel, que la podeu sentir cada tarda al Tot Costa, i també el Barça Reservat, el podcast de Catalunya Ràdio. Fem una pausa a la tornada. Anem cap als Estats Units, perquè parlem de Google, perquè ja no podran tenir monopoli.
Ja veurem.
Deixa'm fer un titular, home, que la gent es quedi. I després connectarem amb en Francesc Garriga i parlarem de l'últim article que ha publicat Elon Musk. On traça tot el pla que té, el seu pla, entre cometes, de govern. Mentre el 607-070901 podeu anar dient què col·leccioneu. Fran Domènech, va, fes-me una pinzellada.
Doncs mira, la Fina, que ens explica que col·leccionava gots de xupito.
Gots de xupito?
De totes les ciutats on anava. Per tant, aquí ens fem moltes preguntes. D'entrada, aquells gots de xupito havien estat plens abans?
No, però no t'ho preguntis, això. És un sí com una casa.
És un sí com una casa.
I ja se'ls va veure tots.
Ens ho pot respondre.
La Fina.
Els agafava.
La Fina.
Els agafava.
La Fina anava fina.
Fina. Fira, explica'ns d'on havies tret aquests gots de xupito.
La Fira dels xupito.
Perdona, el Lluís, que jo crec que té una nau industrial, ens ha enviat tota la col·lecció de coses que té de Tintín.
Hi ha foto? Sí,
veure. Col·lecció de Tintín, tots els Tintins en català.
Tintinòleg.
Figuretes de Tintín. Es diuen
Tintinaires.
Diu, avui està com el Miguel Durant ahir, el Baraiver. Està com un nen quan plou.
Tintinaires.
Tot el que té. O sigui, ens ha enviat 8 fotos de tot el que té i jo crec que deu viure a la zona franca de Barcelona.
Viu dintre una nau industrial.
Un clàssic.
Segur que tot s'ho falla.
Didals de cosí té l'Antònia. Col·lecciona didals. Això ocupa
més. Molta gent ho fa, això.
Ocupa més, com els pins que ens comentaven ahir. Atenció al Josep, que col·lecciona vitoles de puro.
Com?
Home,
és que bo.
Per tallar? No.
Aquelles etiquetes que et porta el puro, que l'envolten.
Com la faixeta del llibre del puro,
Correcte. Però es defineix com a no fumador. No n'ha fumat mai cap. Per tant, això també obre un
llenç al puro.
Altra via. No. Aquí li et pren la vitola.
Això seria boníssim. Et compres un Montecristo, tires el puro, i dius, hòsties, quina faixeta que tinc ara.
Per favor, ens ho pots especificar.
Desgraciat. Triturant el puro amb les mans.
Deu demanar a la gent que fuma. Perdona, em pots donar la vitola del puro, sisplau?
Ai, per favor.
Buscant gent que fuma puros als reservats. Perdoneu que molesti, Em podria donar la... Hòstia, quina puta de puro fa aquí. Em podria donar la faixeta del puro?
2 minuts i seran 4:45 de la tarda. De seguida anem als Estats Units. Abans, una pausa.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carot. Catalunya.
Torna Fira Orígens amb la cuina catalana com a protagonista. Podrem assistir a les sessions de cuina en directe dels més prestigiosos chefs, gaudir de tastos als tallers i comprar els millors productes. No t'ho perdis i viu una experiència gastronòmica única a Olot. El 23 i 24 de novembre. Informa't a firaorigens.cat.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Renew. Renew, vehicles d'ocasió de totes les marques, recondicionats i certificats. Elèctrics, híbrids, gasolina, dièsel i GLP. En Renew, ara ve el millor amb les nostres garanties. Assistència 24/7, verificació de fins a 150 punts de control, satisfacció garantida o et tornem els diners. Descobreix tots els avantatges de la xarxa Renault i Dacia i gaudeix de condicions especials tan sols aquest mes. Empresa col·laboradora del Pla 2030 de suport a l'esport base.
Hola, amor, com ha anat al col·le? T'has menjat l'esmorzar? No em dius res.
Si ara sempre guarda silenci, podria voler dir-te alguna cosa. Hi ha senyals que poden dir molt. Escolta'ls i actua contra les violències cap a la infància. Ministeri de Joventut i Infància. Govern d'Espanya.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau naturalment.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Ja són aquí els peluixos del Falalà. En Ruqui Corn, l'Ús Bru del Pirineu, l'Oca Empordanesa i el Tritó del Montseny. Juga, canta i balla amb ells, sempre que vulguis. Ah, i en Tito també s'hi apunta. A la venda a la botiga 3Cat i als punts habituals.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili, posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare, especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Però què fas, Doc?
Una màquina del temps. Necessito tornar a les rebaixes d'estiu per comprar el sofà que m'agradava tant amb un bon descompte.
I si en lloc de marejar l'espai-temps aprofites la Black Week de Galeries del Tresillo, que tenen un descompte de fins al 60%?
Potser sí.
Relaxem-nos més. Arriba la Black Week a Galeries del Tresillo amb fins un 60% de descompte en tota la botiga. Galeries del Tresillo.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Elisenda Carol.
Passen 3 minutets de 2:15 de la tarda. Hem marxat de la publicitat i estàvem parlant de col·leccions. Què col·lecciona la gent que ens escolta? El 607-070901. Entre tots els que participeu, un lot de galetes Virgínies. Què ens estava dient? Perquè hem interactuat amb algú. El papetier.
No, hem parlat amb el Lluís, que havíem fet conya aquí de que quina nau industrial vivia, i em diu, vull fer un matís sobre el meu lloc de vives on tinc l'habitatge, i diu, visc a Xistent, al Pirineu Aragonès.
Ostres!
I ho tinc tot a casa meva. Doncs
deu tenir una casa gran, eh?
De casa gran.
Concretament. La Fina no ha dit res, encara.
Quants metres quadrats té la seva casa?
Pobre, no estàs obligat a respondre.
Tintinaire. No, però que pregunti. Després ens dones la dada privadament.
Hi ha una oient que té una col·lecció...
Sí.
Concretament de caràtules de cinema, tamany d'Ina 4.
Mira com les del Toni.
La Roser, 6.000 en té. Increïble, això.
I les tens arxivades, Roser? Perquè, clar, com ho tens arxivat? Deu tenir un àlbum de fotos, no?
Ara li preguntarem.
Amb totes les caràtules posades, dic jo.
6.000 caràtules, suposo que les has de tenir com protegides perquè no se te les mengin. Les pel·lícules no li interessen, només les caràtules. És com els meus puros.
No ha vist ninguna pel·lícula, de fet. No ha vist cap.
Pel·lícules... Només té caràtules. Només té caràtules. Caràtules té totes.
Abans parlàvem de Josep, que agafava les vitoles del puro. Encara no ens ha explicat com s'ho feia. La Conxita diu que el seu marit col·lecciona pipes de fumar. I tampoc ha fumat.
Què? Clar, sí, però la pipa sí que és un objecte.
Les compres, vols dir, no?
Sí, però igualment és estrany que col·leccionis.
Si no fumes.
Si no fumes.
És estrany. I la Montse, un clàssic també, acabo ja, targetes de restaurant i pessetes, les antigues pessetes.
Pessetes de les antigues, clar que sí.
Una pessetes.
Va, que passen 5 minutets de 4:45 de la tarda, anem cap als Estats Units, perquè aquest migdia matí als Estats Units, els nord-americans s'han llevat amb una notícia que té a veure amb una empresa que tots fem servir cada dia. Alerta, qui és? Estem parlant de Google. Doncs bé, la justícia dels Estats Units busca la manera de trencar aquest gegant de la tecnologia, de trossejar l'empresa que integra serveis tan presents en el nostre dia a dia. Ara em direu que no feu servir Google, que no feu servir Chrome.
No. Però jo crec que és Google el que ens fa servir a nosaltres.
Sí.
Atenció a la frase profunda.
Jo vaig servir Terra.
Tu fas servir Terra, encara? Terra, sí. Estàs a l'any 90, eh?
Terra i Hotmail.
Quin mòbil tens? La quantitat de gent que depenem de Google és molt
bèstia.
Depenem a nivell laboral, fins i tot. No podríem viure sense Google.
Tot. O sigui, sense el Drive, jo crec que em moro. Google, Chrome, Android, els que tingueu aquest sistema operatiu, Gmail, YouTube, per exemple. El motiu... Per què us diem que han de trossejar aquesta empresa? El motiu és que és tan gran, és tan poderosa, que acumula tantes dades i tanta informació...
La llei antitrust.
Que, clar, atempta, tu ho has dit, contra la lliure competència. Fa pràcticament impossible que apareguin competidors, perquè, clar, tenen un monopoli tan bèstia que qui és el guapo, no?, que es posa a competir contra Google. Fa pràcticament impossible que apareguin competidors, ja us deia, i ja sabem que això de competir, crear startups, innovar, va bastant en l'ADN dels nord-americans. Per tant, aquí s'hi han posat tots i han dit, epa, alerta, això s'ha de trossejar, que no podem competir contra ells. Deixeu-me saludar. Ja tenim en Francesc Garriga connectat. Francesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A la Garriga tinc cloc. Sé que no estàs obligat a participar, però com que és Estats Units, jo dic tot el que sona Yankee, tu connecta, Garriga.
Jo, pendent.
Val. I també tenim en Toni Noguera, el nostre especialista en tecnologia. Toni Noguera, bona tarda.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
A veure, el Departament de Justícia dona idees de com acabar amb aquest monopoli. Com s'acaba amb un monopoli tan gran com el de Google?
Ui, molta paciència, primer de tot, i després ganes, però a partir d'aquí el Departament de Justícia proposa diferents idees. Per començar, parla de vendre el navegador més utilitzat del món, que és Google Chrome, i li diuen a Google, mira, ven-te aquest producte que és massa gros i te'n fas una empresa que sigui independent. A part de Google Chrome, doncs també diu que s'hauria de desfer d'Android. I a partir d'aquí diu, ja no cal que et venguis coses, però sí que hauries de canviar algunes pràctiques, com per exemple això de limitar la informació que dones del teu servei de publicitat, que la té molt amagadeta i l'hauria de començar a compartir.
Compartir amb qui, perdona, Toni? Amb altres empreses?
Amb la competència.
Hola.
Sí. Els hi diu que han funcionat tants anys de manera... amb pràctiques monopolístiques tan lletges que ha de començar a compartir una mica el pastís i donar oportunitat a que altres empreses doncs proposin noves idees.
És a dir, obrir la seva base de dades, pel que em deies, vendre Chrome o Android, un dels dos, i...
O tots dos.
O tots dos. i oferir el seu cercador gratis, el seu cercador, que és Chrome, no?
Però no, però Chrome, Chrome en teoria, crec que han dit que se'l vengui, però quan val Chrome?
No
sé. És a dir, qui té els milions per comprar,
això,
comprar Chrome,
clar.
No?
Ara mateix l'han calculat el valor per uns 2.000 milions de dòlars, això ho ha calculat un analista de Bloomberg i tothom ho repeteix.
Quan? 2.000 milions.
2.000
milions, em sembla poc.
No, no, perdona, m'he equivocat. 20.000.
Ah, va, sí, això encaixa. Anava a dir, 2.000 milions me la compro jo.
Ah, clar.
2.000 milions és res.
Ara em xiva, Antoni, que la base de Chrome és Chromium, que és un open source d'aquests. Com es poden vendre una cosa que és open source?
Clar, aquesta és una altra cosa. El Departament de Justícia dels Estats Units diu, us heu de vendre, us heu de desfer d'aquest navegador, però clar, qui vol un navegador que és de codi obert, que tothom més o menys ja té la informació de com està estructurat. El que passa aquí és que el negoci de Google Chrome no és el navegador en si, sinó que Google l'associa als seus productes, l'associa sobretot als perfils d'usuari de Google, amb tota la nostra informació, i el que realment perdria aquí és una porta d'entrada a internet que fem servir tots i moltíssimes dades. Aquest és el negoci que perdria Google.
Mm. Clar, clar. Francesc Garriga, no sé si aquesta notícia ha tingut molt de ressò als Estats Units o ja en tenen prou amb el que tenen.
Sí, aquí, clar, anem a impactes. Això va sortir, de fet, i la nit nostra, abans d'anar a dormir, va sortir la nota i avui no està sent propat. És una notícia econòmica, és una proposta o és una petició que fa el Departament de Justícia, per tant, això encara no és vinculant, i d'aquí a que això acabi passant poden passar molts mesos i una cosa entremig, un canvi d'administració, un nou Departament de Justícia i veurem.
Clar, veurem.
No sé, no, és a dir, no sé què farà el Departament de Justícia de Donald Trump, pot seguir amb aquest camí o pot no seguir-lo, i per tant això llavors canviar en funció de com estigui el procés d'avançat.
Toni.
Això, hi ha dues coses aquí, perdona. Una és el calendari, que se suposa que el juliol de l'any que ve, ai, l'agost de l'any que ve, tindríem una resposta de quines mesures proposa el jutge, i a partir d'aquí Google podria apel·lar, i per tant sí, ens allargaríem uns anys. I després l'altra qüestió és, doncs això, si la nova administració, que va ser la que originàriament va plantejar aquesta investigació cap a Google, doncs continuarà o no, o ho farà amb més força o amb menys força, perquè ja sabem que Donald Trump va canviant d'opinió d'una legislatura a l'altra.
El més probable és que l'expropiï i li doni Elon Musk.
Segurament, no per tu.
Depèn, mireu què ha passat amb TikTok.
Però això és xinesa, TikTok és diferent.
Sí, però no és diferent. TikTok van començar a regular-la a petició del Partit Republicà. Donald Trump arriba al govern i ara una de les primeres mesures que farà serà retirar la prohibició de TikTok.
Exactament.
Per què? Perquè entre mig han passat coses, entre altres contribucions de campanya.
Per tant, la notícia surt aquí, ara, a veure què passa en el futur. En cas que es mantingués, Toni, entenc que va per llarg, això, no?
Sí, i a més que es podria mantenir no només perquè ja està en marxa i és difícil tirar-se enrere quan tu mateix ets qui l'ha iniciat, sinó també perquè són molts estats, em sembla que 18 estats diferents els que s'han unit en aquest procés judicial. A partir d'aquí, doncs això, esperar una mica què passa al desembre, quan Google podrà respondre a aquestes propostes, a veure què n'opina Google i què contraproposa per fer que el seu negoci no sigui tan monopolístic a ulls de la justícia, i després la decisió final a l'agost, i veurem si això arriba al Tribunal Suprem dels Estats Units.
Ah, Toni, ja t'allibero, que sé que estàs enfeinat. Això afectaria els usuaris d'alguna manera si s'arribés a produir?
Ara mateix costa imaginar com podria acabar passant si realment d'aquí uns anys acabem veient que obliguen definitivament a Google a vendre's Google Chrome, doncs Chrome podria canviar moltíssim. Veuríem qui pagaria 20.000 milions de dòlars per un navegador sense la connexió als perfils de Google, però potser hi ha algú, i després també tots els serveis que hi pugui haver relacionats amb Android o amb publicitat. Amb Android, per exemple, si s'hagués de vendre, podríem començar a veure que els telèfons Android, doncs no tenen les aplicacions que venen per defecte instal·lades de Google.
Com
el
Google,
cercador, clar. Widgets... sí, exacte. Qualsevol servei de Google hauria de deixar d'estar associat per defecte a Android.
Doncs veurem com evoluciona això, que per cert ho van intentar fer amb Microsoft, quan l'Explorer era el rei del mambo. Com va acabar la història?
Sí, això el 99 li van dir també a Microsoft, mira, t'has de dividir, que t'has fet massa gran, i al final van apel·lar i van aconseguir que doncs no es fragmentés Microsoft, però sí que li van obligar que Internet Explorer no vingués per defecte a tots els ordinadors Windows.
És veritat,
que
era
quan l'Explorer era el nom de referència.
És veritat, no me'n recordava.
Que molts feien la broma que utilitzaven Internet Explorer per descarregar-se Chrome, perquè és el que hi havia a Windows, però la gent volia Chrome. I a partir d'aquell 2000, 2001, 2001 van haver de plantejar als usuaris si volen instal·lar-se una cosa o l'altra. Uh-huh. Podem acabar veient que Google acaba igual, doncs, sent més flexibles i donant més llibertat als usuaris. Seria una de les conseqüències com va passar amb Microsoft.
Uh-huh. Veurem què passa. En tot cas, Toni Noguera, moltes gràcies per haver-nos atès. Una abraçada.
Una abraçada. Fins ara.
Adéu,
adéu. De tota manera, encara tenen pendent el tema TikTok.
Sí, clar, ho
ha comentat, no? Però sembla que està la cosa aturada quan semblava que anaven a prohibir-ho, no? O anaven a regular-ho d'alguna manera. És que no se sap, això. I amb un canvi d'administració, potser això de Google queda en res, no?
Potser s'ho fumen i ximpun. En fi, ara ens quedem amb en Francesc Garriga, perquè volíem anar avui als Estats Units, perquè en el Wall Street Journal s'ha publicat un article d'Elon Musk i Vivek Ramaswamy, a veure si ho dic bé, que són els futurs responsables del Departament d'Eficiència Governamental anunciada per Donald Trump, que déu-n'hi-do amb l'article. Fem una pausa i de seguida us expliquem l'article, que al final són una declaració d'intencions de tots dos, i de seguida ho analitzem amb en Francesc Garriga, amb l'Òscar Bloch i amb Antoni García Ramon.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Tu ets el protagonista de la revolució dels edificis. És hora d'actuar i descarbonitzar les nostres ciutats per un futur millor. Comença per casa teva i canvia la teva energia. Descobreix de la mà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya les claus per estalviar energia, millorant el teu confort, salut i qualitat de vida. T'ho expliquem tot al Revolució 4.0.
Ah, no sabia que hi havia cuixa per sopar. Potser que et canviïs la faldilla, no? Ni de les teves amigues ni dels teus. Ets meva. Mireu el liu del Ferran. Amb aquesta cara està demanant que me la faci jo també.
El silenci és violència. Davant la violència masclista, actua. 900-900-120. En cas d'emergència, 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
De vegades costa molt entendre què passa al nostre voltant. I a vegades costa menys. Aprofita l'oferta Black Friday del Periódico i subscriu-t'hi amb fins a un 75% de descompte. El Periódico. Entendre el present per mirar el futur.
Pare, pare.
Dis-me, amor.
Què faig amb la pell de la mandarina?
Això va al cubell marró que tenim sota l'aixeta. Veus que hi són la resta de pells de fruita?
Esclar!
Reciclar és massa evident per no fer-ho. L'orgànica al contenidor marró o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Tu fes-me cas, que al final la gent mai no intenta aparcar la porta. Vinga, va, hi trobem lloc segur, però segur, segur.
Segur, segur, no hi ha res. Tret dels 100 premis segurs d'un milió que repartim el 22 de novembre amb la pluja de milions d'euromillones, a més del pot i del milió dels divendres. Euromillones, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Les guerres
que hem vençut... Aquí és on ens roben el Distefano.
No podríem dir-ho així, sense pistola ni atracament, però sí.
125 anys d'història donen molt de sí.
No hay ninguna duda que para mí el Barça es más que un club en todos los sentidos.
Tant que fem un nou himne d'aniversari. Amb David Carabent i el Barça crearem el nou clam. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Passa un minutet de 4:45 de la tarda.
Cesc Garriga.
Quant encantat, tio, quan entres en un programa.
Cesc Garriga, Toni García Ramon, Òscar Broc. Heu pogut llegir aquest article del Wall Street Journal?
Sí, queda molt bé dir, no, llegint les Wall Street Journal.
Sí,
estàs
llegint aquest matí el Wall Street Journal mentre fumava en pipa.
No paga, no. Bueno, sembla que Elon Musk li han encarregat que faci el mateix que va fer en Twitter, no?
Però
entrar i començar
una cosa bastant
fora la gent.
O sigui, jo no sé quina quantitat exacta ha dit que vol estalviar-se en el govern federal, no? Que vol estalviar-se un trilió de dòlars. Per posar un exemple, el budget de l'FBI sencer crec que són 10 bilions de dòlars. 10.000 milions. O sigui, estem lluny. Encara que despedissis a tots els empleats federals, només són un 16% del pressupost federal.
Deixeu-me posar context. Antoni diu això, i l'Òscar abans ho avançava, perquè, resumit en una frase, el pla de Musk i el seu company és reduir de forma massiva el nombre de treballadors públics.
Al carrer.
El seu concepte li diuen d'eficiència governamental, no? Acomiadaments a dojo, bàsicament. No sé si se m'escapa alguna cosa de tot l'article, Francesc.
Vaja, l'article és molt ampli, expliquen molts detalls, però el tema principal de l'article és com implementarem aquesta oficina, perquè no es pot qualificar d'una altra cosa que d'oficina externa, i com pensem reduir la despesa governamental, federal, sense acabar d'explicar realment com ho faran. Sí, tenen moltes idees, però, sí, però a l'hora d'executar això, no sé com s'executa realment.
A veure, sembla que amb mesures que facin que molts funcionaris decideixin plegar per pròpia voluntat, no? Cosa que Mas ja va fer a Twitter, que és el que deia el Toni.
El tema del teletreball,
convidar-los, no? Una mica.
Bueno, sí. Ja que, crec que Mas que el que diu és que els obligarà a anar a treballar a l'oficina
i
que molta gent doncs dimitirà perquè no accepta aquesta...
Però hi ha una cosa,
és una supressió del teletreball i augmentar les hores de feina, em sembla.
Que el que
no,
pot fer...
no, augmentar, sí. Però clar, però que augmentar les hores de feina no ho pot fer.
No pot fer.
És que, clar,
no
però si aquests senyors és com si ens posen a tu i a mi a donar idees. No, és que això és així.
Escolta, si es posessin a tu i a l'Elisenda donar idees, ojo el que passaria.
Potser sortiria
sí, no,
millor,
llavors,
eh?
Sí que,
crec que sortiria
del...
bastant millor que allò d'ahir.
Haurien d'emigrar ràpidament cap al Canadà tots. No, és a dir, el problema aquí és que tenen moltes idees i aquesta gent es pensen que entren aquí amb l'ensulfatadora i vinga, anem a... I escolta'm una cosa, aquí hi ha unes lleis, hi ha unes normes, tu no li pots dir a un treballador públic que ara, a partir d'ara treballareu 10 hores més. No, és que això no va així.
Clar.
No. Que
estratègia...
funcionaria millor amb 10 hores més? No ho sé, potser sí, però no li poden demanar. Tu no li pots dir un treballador, per tant, vens a treballar físicament. Bé, és a dir, la teoria està molt
perquè
bé, però la pràctica...
Estan, perquè estan molt acostumats a empreses privades on ells són els líders únics i que tothom acata. De fet, hi havia l'oferta... Espera, Toni, que acabo amb una pregunta i ara t'ho passo. Hi havia l'oferta d'Elon Musk buscant... em sembla que buscava becaris o treballadors que treballessin 80 hores a la setmana. Vull dir, estan acostumats a treballar així. Però, clar, en principi no hauria de ser possible... perquè hi ha certes proteccions que regeixen els treballadors federals, no?
Imagina't la perversió de tot plegat i la corrupció de tot plegat. Elon Musk, que no és un treballador del govern, té aquesta oficina que li encarrega a un senyor que encara no és president i que no ha pres possessió, i aquest senyor que és propietari de Twitter crea el compte de Twitter d'aquesta oficina, li posa l'enganxina d'organisme oficial, perquè ell pot decidir quines enganxines posa al costat del perfil, i a través d'això diu, vinga, i a partir d'ara, els que vulguin treballar 80 hores a la setmana durant un any i mig per ajudar-nos a fer això, això, això i això, gent amb un altíssim IQ, amb un altíssim...
coeficient intel·lectual.
Coeficient intel·lectual. Ara, envieu-nos missatges privats amb el vostre currículum. Només pots enviar missatges privats a aquest compte si tens el blue check. És a dir, per tu aplicar aquesta feina, havies de pagar a Twitter el blue check per poder enviar... És a dir,
és un geni
és
del mal.
Bé, però això és corrupció. És a dir, estàs fent pagar la gent per enviar una feina amb un organisme que se suposa que és públic, tot i que no és un organisme públic encara, perquè ni existeix, però ja té el compte... És tot plegat un joc de milionaris.
És increïble.
Toni, què deies?
No,
perdona, que t'he tallat.
Que jo volia dir que si hi ha una cosa que tu pots fer a Twitter... i que no pots fer, per exemple, al Departament de Defensa o a l'FBI, que és a eliminar la redundància. La redundància, en aquestes empreses, tu pots eliminar un lloc de treball perquè penses que està duplicat. Però en el cas de tots aquests departaments que he dit, si hi ha redundància és per un motiu. Per exemple, en operacions militars, tu tens redundància perquè envies un equip, però tens un altre equip preparat per si el primer falla. Aquesta redundància, que es produeix moltíssim en departaments federals, té un motiu de ser. Si tu elimines aquesta redundància, de facto et carregues aquell departament. Què és el que volen fer? Carregar-se un munt de departaments, programes d'ajut, de tot tipus, de tot tipus
de població... Però és aquest ultraliberalisme de no creure gens en l'Estat, no?
Això és el neoliberalisme tecnòcrata, que és la pitjor classe de capitalista que hi ha.
De totes maneres, Elon Musk crec que ha dit moltes vegades que ell no és un polític, que ell és un empresari, i la seva visió per dirigir o per afrontar aquests assumptes de país són des del punt de vista d'una empresa, i és el que està fent ara mateix, no?
Totalment.
Això és el que fa por, realment.
Una empresa i sent un cacique, ell.
I a més, aquí, és a dir, és molt difícil d'articular una empresa que té aquests dos caps tan diferents, perquè segurament s'entenen molt bé ara mateix Ramaswamy i Elon Musk, però un no creu en el canvi climàtic i l'altre sí, Elon Musk hi creu. De fet, la seva carrera comença fent cotxes elèctrics per una raó. Aquí un dels objectius d'aquesta oficina és també desregular-ho tot. Bé, doncs, si tu desregules tot perquè creuen que així l'economia nord-americana no tindrà límits, bé, aquestes regulacions en molts casos són també per protegir el medi ambient. Per tant, diguem-ne que aquí es fotran entre ells mateixos ja hòsties per veure de què podem prescindir, de què no podem prescindir, tot i que el mantra inicial és zero regulacions, tothom a treballar al màxim possible i amb els mínims llocs de treball possibles a càrrec del govern.
Per si de cas algú no ho veiés així, a l'article es diu que Donald Trump tindrà prou poders per promulgar les mesures que calguin. O sigui, que si la llei no ho permet, Trump sempre podria canviar la llei. Entenc això, que diu això, no, a l'article?
És a dir, l'article ho pot insinuar, però la llei no la pot canviar Donald Trump. La llei ha de canviar la Cambra de Representants amb el Senat. I no és tan fàcil canviar les lleis. Algunes potser sí, d'altres no. I la majoria republicana és tan mínima que la que vagin a tocar fonaments, hi haurà diputats republicans en districtes d'aquests més disputats que diran jo no puc votar això perquè em fotran fora d'aquí un any.
Clar, això és el que penses tu, que ets un tio que creu en la democràcia. Això seria diferent si hi ha un...
És la teoria, aquesta és la teoria.
Si hi ha un pas cap al totalitarisme que se'ns escapa al de la imaginació, que tampoc seria...
Si tu mires els alts càrrecs que estan nomenant Trump i tot el que està fent, a mi em recorda molt aquella pel·lícula que es deia Mystery Men, que no sé si l'heu vist.
No l'he vista.
Que hi ha un... O sigui, els poders d'aquesta gent, que són un grup de superherois, no? Un és que li tires del dit i fa uns pets tremendos, un altre s'emporta la coberteria de la seva mare i li tira la gent...
Sí, són superpoders absurds, sí.
Un altre és que s'enfada, un altre és invisible quan ningú mira...
O sigui, jo no, de veritat, li deia a la Lídia, aquest càsting de govern... el firma la Isla de los Famosos.
És un gran hermano VIP.
No, i és el que deia, el Francesc Garriga deia fa uns dies, no, que Elon Musk anava pel Capitoli dient amb cunyeta, bueno, fins que m'encansi de Musk, jaja, no? El Francesc ho deia com en broma, però no deixa de ser veritat. El dia que Trump, pel que sigui, per qualsevol excentricitat, s'encansi d'Elon Musk, això s'haurà acabat, aquesta relació romàntica, i serà una altra.
De totes maneres, Francesc, és cert aquest rumor que diuen que hi ha gent de l'entorn de Trump que està farta de l'Elon Musk? O de la quantitat de poder que té?
No sé si dir farta, perquè farta és amb moltes pantalles enllà, però que hi ha gent al voltant de Trump que diu, escolta una cosa, aquest tio es va incorporar aquí fa...
10 minuts.
Al maig. I aquí els que portem 2 anys preparant-ho tot, ara ve aquest tio aquí i comença a decidir ell i a opinar amb tot, doncs evident... Però això és la política, és a dir, això passa al govern català segurament, doncs imagina't el govern dels Estats Units amb aquestes personalitats tan fortes i amb tanta gent que porta tant temps imaginant-se aquesta tornada al poder. Per tant, això també serà una lluita interna molt interessant.
No voldria ser jo el cap de Recursos Humans. Francesc Garriga, seguirem informant. Moltes gràcies. Una abraçada.
No t'hi veig de cap de Recursos Humans.
Va, tots amb mi. Cesc Garriga.
Va, que queden 2 minutets per acabar la sobretaula d'avui a la tarda de Catalunya Ràdio. Gent que col·lecciona coses.
Us en recordeu, oi, que el Xavi ens deia que col·leccionava màquines de jugar, de videojoc antigues, i que funcionaven totes.
Doncs ara ens acaba... Però no li agraden els videojocs.
No és com el dels puros. Doncs ara ens acaba d'enviar un missatge que, a banda d'això, també col·lecciona còmics. És a dir, no, és increïble el Xavi, perquè còmics i
dels meus, és dels meus.
A les 5, si et sembla, no marxis, perquè direm qui s'emporta el lot de galetes Virgínia. Què més, va?
El Carles de Folgueroles té 500 jocs de taula. El té en un armari, ha enviat una foto, i allò és un Tetris fantàstic.
Necessites molt espai, per
això. Estan ordenadíssims i allà els podreu veure.
Edo, quién es quién...
El Fuego Reunidos, que cuenta por días.
Operación.
La Maria, atenció, etiquetes d'ampolla d'aigua, d'acord? Fins aquí.
Però no li agrada l'aigua.
No. Cuidadors per treure-les,
També col·lecciona ampolles d'aigua de vidre. I li hem demanat, les ampolles d'aigua estan plenes d'aigua? Sí, les col·lecciona plenes.
I també hi ha fotos tots d'aquests?
Aquesta no, perquè no està a casa, però els hem demanat fotografies a tots. També li hem demanat concretament a la Núria, que col·lecciona cafeteres de porcellana antigues que tenien els seus avis i els seus besavis.
Mira, hi havia una que era teteres, avui cafeteres. Sí. Ho seguirem investigant al llarg d'aquesta setmana. A les 5, no marxis, que direm qui s'emporta el regal. A Toni García, Ramon, Òscar Broc, moltes gràcies.
A vosaltres. Que vagi bé.
Paraíbar, Vallès, ens sentim demà.
Adiós, demà. Adiós.
Ara tornem. 4 anuncis, butlletí i crònica negra.
Aquest divendres, les dones i els dies marxem amb posta. Farem el programa des del Centre d'Art Lopati en motiu del Feminars, un festival on es parla de les passions, el cos, la identitat i el feminisme a través de l'art, la filosofia i la reflexió. Ens agradaria molt que ens vinguéssiu a fer companyia.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Divendres a les 9 de la nit en directe al Centre d'Art Lopati d'Amposta.
Si avui hi ha Champions femenina... Avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Després de la golejada del Clàssic, el Barça viatja ara a terres austríaques a la quarta jornada de la Champions femenina.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Pere Escobar.
Avui a 8:45, Sant Pol ten Barça, la TDG, el canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
La TDG, la transmissió de la Gelmà.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Torna al festival Ulala, el festival de cinema francòfon de Barcelona, amb una selecció de pel·lícules inèdites en versió original subtitulada. A partir del 27 de novembre, a l'Institut Francès. Més informació a ulalafilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Si m'estimes tal com dius, hauries d'ajudar-me a recuperar la calma.
Ariadna Gil és Anna Karènina al Teatre Nacional de Catalunya. Carme Portacelli porta escena al clàssic de Tolstoi, una tragèdia sobre l'amor, a la sala gran del TNC. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
És de nit quan s'escolta més endins. Però per què?
Perquè la nit és com més vestit. Sí.
És de nit quan arriben preguntes xoc.
Vol dir que els funcionaris a aquestes hores estan escoltant la ràdio?
És de nit i de 12 a 2 quan s'escolta la nit dels ignorants 3.0. De diumenge a dijous i amb Xavier Solà.
Visca la ràdio, visca.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.